Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui s'estrena la sèrie Pícaro, el pequeño Nicolás, a Netflix. Interessant documental de només 3 capítols sobre l'ascens i caiguda d'un noi, o potser hauríem de dir d'un nen, de 14 anys que es converteix en un secundari de luxe de la política espanyola. És poc comprensible que aquest nano, d'ulls clars i mirada complicada, va aconseguir infiltrar-se en el PP, en el govern de Mariano Rajoy, a través de Soraya Sáenz de Santa Maria, a la Fundació FAES, via José María Aznar, al CNI, via vés a saber qui, va voltar per la Zarzuela anant convidat a la coronació del rei Felip, i, és clar, protagonista d'on no, com no pot ser d'una altra manera, de la llotja del Bernabéu. El documental mostra el que l'estimat company Joan Poquí va batejar com un sinvergüenza. Si alguna cosa és el pequeño Nicolás, és un sinvergüenza, un cara dura. Seria aquell simpàtic líder que tothom ha tingut en el nostre grup, descarat i sense filtre, que va per davant dels altres en tot, però que també és el primer en rebre la patacada. Entre altres coses, perquè ja ho veus a venir i l'acaben deixant sol. És el que li va passar al pequeño Nicolás, un ascens meteòric i una castanya desmesurada. Pocs personatges retraten millor la política, la policia i la societat de Madrid que aquest noi. Fran, que així es diu, era un jove aconseguidor. Aconseguia joves pels mítings del PP, però també aconseguia contractes d'on ell feia de mitjancer amb la conseqüent comissió. Venia d'una família no rica, però va entrar en una elit de Madrid on només entren els rics. Es va convertir en una mena de protagonista d'èlite a qui només entrar ha de suportar el bullying de les famílies on el cognom és més important que el nom. La Zarilla de Tormes, al segle XXI, el petit Nicolás destapa totes les febleses de l'Estat, totes. Totes les costures estripades, la brutícia que surt a la judicatura, a la policia, al CNI, a l'empresariat madrileny. Un nen. Va començar amb 14 anys. Una criatura. Ni procés ni punyetes. Qui ha mostrat el cul d'Espanya ha estat Francisco Nicolás Gómez Iglesias. El petit Nicolás. Fran. Fran para los amigos. I per cert, en tenia molts. Són les 82 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va peu a terra, que és dijous 15 de febrer del 2024.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat i amb algunes boires, sobretot en punts de la costa. Ara mateix l'ambient és poc fred i al migdia tornarà a ser molt suau.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'A2 ja acumula 10 quilòmetres en sentit nord arran d'un accident al tram de Sant Andreu de la Barca, que encara talla un carril i complica també l'enllaç des de l'AP7 a Martorell, així com tot el tram des de Sant Cugat del Vallès fins al Papiol en sentit sud, on hi ha 5 quilòmetres més d'aturades. A banda, un altre accident fa tallar un carril a la C32 des de Sitges cap a Tarragona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Tot seguit parlarem de les últimes novetats de l'Operació Catalunya i de l'enfrontament cada vegada més descarnat entre la judicatura i el govern d'Espanya. Però abans hem de passar pels Estats Units, perquè ens n'arriben diverses notícies d'aquesta nit i matinada. La primera arriba de Nova York. I atenció, perquè no és menor, no és gens menor. L'Ajuntament de Nova York ha denunciat les 5 xarxes socials més importants del món perquè entén que perjudiquen greument la salut mental dels joves. Atenció, repetim, Nova York, l'Ajuntament posa fil a l'agulla i diu, denuncio a les més conegudes i utilitzades, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i Snapchat. L'alcalde de Nova York, el demòcrata Eric Adams, va presentar la denúncia davant del Tribunal Suprem de Califòrnia perquè la majoria d'aquestes companyies tenen la seu en aquell estat. Eric Adams les acusa de ser responsables de gran part dels greus problemes psicològics que pateixen milions de menors nord-americans. La denúncia apunta directament contra algunes de les tàctiques que fan servir aquestes xarxes socials per mantenir enganxats els usuaris, com els algoritmes o l'escroll infinit. L'Ajuntament de Nova York creu que converteixen els joves en addictes i les equipara directament amb la droga. De fet, la ciutat, diu, Nova York, es gasta 100 milions de dòlars cada any en programes per tractar patologies relacionades amb la salut mental dels joves, i l'alcalde de Nova York assegura que en molts casos les xarxes socials són les grans responsables del problema.
We have seen just how addictive.
Ja hem vist com d'addictiu pot ser el món online, exposant els nens a contingut pel qual no estan preparats, trastocant el seu procés educatiu i perjudicant molt seriosament la seva autoestima i el seu benestar. Molts menors a Nova York tenen ansietat i fins i tot s'han intentat suïcidar, en xifres que no havien vist mai. I hi ha proves que demostren que les xarxes socials en són una causa. És un problema seriós i hem de fer alguna cosa ja.
That must be addressed now.
La denúncia que ha presentat Nova York contra Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat i YouTube és un pas més en la croada de l'Ajuntament novaiorquès contra les grans xarxes socials. Fa un mes ja les va declarar una amenaça per la salut mental i les va posar ja al mateix nivell que les drogues i també que les armes. Ara, encetant el meló judicial, Nova York es converteix en la primera ciutat del món que denuncia les cinc plataformes més importants del planeta, tot i que abans diversos estats nord-americans ja havien denunciat als tribunals a Meta, la propietària de Facebook i Instagram, per raons molt semblants a les que ara esgrimeix Nova York. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Pere Cullell.
Com deia aquell personatge de Polònia que imitava el diputat republicà Joan Tardà, perdoneu, però algú ho havia de dir. Les xarxes socials actuen en el nostre cervell com les drogues més dures. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube i Snapchat, no sé per què es deixen X, l'antiga Twitter, fan servir les mateixes tàctiques addictives que els estupefaents més durs. Primer et capten provocant efectes agradables, diversió, curiositat, sorpresa, són modernes, són cool, fins que un dia un se n'adona que s'ha passat una hora sencera i improductiva fent lliscar el dit veient vídeos intranscendents. Els algoritmes s'encarreguen d'oferir el que més dopamina genera i ja t'han enganxat. A veure com acaba la denúncia de l'alcalde de Nova York, si és que es prohibeixen, tindrà l'encant del clandestí, com la cocaïna, si es regulen, haurà de sortir un anunci d'advertiment fastigós, com els paquets de tabac. El pitjor que podria passar és que tot continués com està, perquè un cop ets dins, i valgui la redundància, ja has caigut a la xarxa.
Repetim, la notícia no és gens menor, eh? No és gens menor. Nova York es converteix en la primera ciutat del món a denunciar les cinc xarxes socials més importants del món. Cap on pot portar això? No ho sabem. L'únic que sí que sabem és que l'alcalde, demòcrata, agafa el toro per les banyes i decideix denunciar Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i Snapchat. Eric Adams va presentar ahir la denúncia davant del Tribunal Suprem de Califòrnia. Per cert, parlant de xarxes socials, atenció a aquesta dada, 7 de cada 10 influencers espanyols fan publicitat enganyosa. Una investigació de la Xarxa Europea de Protecció del Consumidor ha analitzat 40 perfils, 40, a les xarxes, i ha descobert que 28 recorren a pràctiques comercials deslleials. De fet, el mateix estudi conclou que el 97% dels creadors de contingut aprofiten els seus vídeos i publicacions per colar-hi publicitat, però només el 20% avisa els usuaris que els estan intentant vendre algun producte. Les males praxis estan cada vegada més esteses i per això el Diario explica avui que el Ministeri de Consum ha advertit als influencers que si no fan bé les coses els podrien multar. Continuem, però, als Estats Units, perquè un tiroteig a Kansas City, a Missouri, al centre del país, ha deixat aquesta nit almenys un mort i 21 ferits. Algú ha començat a disparar les acaballes de la rua que havia omplert els carrers de la ciutat per celebrar el títol del Kansas City Chiefs, que aquest diumenge van guanyar la Super Bowl, el gran partit de la Lliga de Futbol Americà. La desfilada havia aplegat més d'1 milió de persones i al final, quan els jugadors ja tornaven cap a l'estadi, després de recórrer bona part de la ciutat, almenys dues persones haurien començat a disparar a tort i a dret contra la gent que s'aplegava a prop de l'estació. Els bombers de Kansas City calculen que entre la vintena llarga de ferits hi hauria 11 menors d'entre 6 i 15 anys. De moment, la policia ha detingut tres persones, dues d'elles armades, a qui acusa d'estar al darrere d'aquest tiroteig. L'alcalde de la ciutat de Kansas City, Quinton Lucas, ha comparegut d'urgència per condemnar aquests fets, però també ha aprofitat l'ocasió per exigir que el país reguli d'una vegada per totes la tinença d'armes.
That's what happens with guns.
Això és el que passa amb les armes. No vull entrar en un gran debat. La gent blanca parla massa sobre armes. El que heu vist és el que ha passat. Teníem la ciutat blindada, 800 agents, seguretat i ulls a damunt de la majoria d'edificis i molt més. I tot i això, encara hi ha risc per la gent.
And there still is a risk to people.
La dada que donava Martió, ara el que sentirem, és que la policia no descarta que es tracti d'un atemptat terrorista, però ara espera interrogar els detinguts per aclarir exactament què ha passat. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Martió.
Tot plegat ha passat cap al final de la festa, quan els jugadors dels Chiefs havien recorregut ja bona part dels carrers de la ciutat i tornaven en bus a l'estadi. Segons algunes imatges, enmig de la munió de gent que hi havia davant de l'estació, se senten diversos trets i comencen les corredisses. Un dels vídeos que s'ha fet més virals a les xarxes és el d'un home reduint un dels suposats autors del tiroteig. Ell mateix en parlava aquesta nit en una entrevista a la CNN.
I just heard somebody yelling.
He sentit algú cridar, "Atureu aquest home!" S'ha acostat a mi, el tenia a un bon angle. L'he embestit per darrere i hem caigut al terra. Després ha vingut un altre bon samarità i hem posat tot el nostre pes sobre ell. Ell lluitava per aixecar-se, però nosaltres hem fet pressió per tenir-lo al terra.
We're fighting to keep him down.
L'ampli desplegament policial va permetre detenir els altres autors de l'atac només segons després que obrissin foc. D'aquesta manera, segons les autoritats, van poder evitar que s'haguessin de lamentar més víctimes. Aquest és el 48è tiroteig als Estats Units des que va començar l'any, fa tot just un mes i mig.
I aquesta dada que donava el Marc al final de la crònica és demolidora. El tiroteig d'aquesta matinada és el 48è d'aquest 2024. És a dir, en 45 dies als Estats Units s'han produït 48 episodis letals com aquest. De fet, el president Biden confia que l'atac de Kansas City fa obrir els ulls a molta gent que encara es nega a regular l'ús d'armes als Estats Units i demana al Congrés que es posi les piles. El món del futbol americà també s'ha bolcat amb les víctimes. La Lliga ha emès un comunicat per lamentar el tiroteig i traslladar el condol als familiars del mort, i alguns dels jugadors estrelles dels Kansas City Chiefs s'han sumat a les mostres de suport. Un dels líders, Travis Kelce, que és també la parella de Taylor Swift, ha piulat que té el cor trencat i que la ciutat ho és tot per ell. També hi ha dit la seva el quarterback Patrick Mahomes, l'heroi en la victòria de diumenge a la Super Bowl, que ha escrit a les xarxes socials que resa per totes les víctimes. Casualitat o no, la celebració de la rua dels Chiefs i la final de diumenge han estat precedides d'un nou enrenou surrealista. A les xarxes han anat creixent els usuaris que es feien ressò d'una teoria conspiranoica que ficava al mateix sac Travis Kelce, Taylor Swift i Joe Biden. Segons els defensors d'aquesta tesi, tot estava pensat perquè els Chiefs guanyessin la Super Bowl. Això hauria de ser el pretext perquè al final del partit Taylor Swift baixés a la gespa a felicitar la seva parella, el jugador Travis Kelce, i aprofités l'ocasió per fer un discurs a favor de la candidatura de Joe Biden a les eleccions dels Estats Units. Evidentment no va passar res de tot això, però un estudi de la Universitat de Nova Jersey assegura que un de cada cinc nord-americans, és a dir, un 20%, encara creu que Taylor Swift forma part d'una operació dissenyada pel Partit Demòcrata per ajudar el president Biden a guanyar la reelecció i quedar-se 4 anys més a la Casa Blanca. De moment, Joe Biden no ha obtingut encara el suport de Taylor Swift, però aquesta nit n'ha aconseguit un d'inesperat, el de Vladimir Putin. En una entrevista a l'agència russa de notícies, el president rus ha entrat de ple en la cursa electoral dels Estats Units elogiant el candidat demòcrata. Vladimir Putin assegura que si ha de triar entre Joe Biden o Donald Trump, es queda amb l'actual president nord-americà. Quina raó dona? Doncs que veu Biden més experimentat i més predictible.
Per nosaltres, qui és millor, Biden o Trump?
Biden té més experiència i és més previsible. És un polític de la vella escola, però treballarem amb qualsevol líder dels Estats Units que tingui la confiança dels americans.
Putin també ha sucat part la polèmica sobre la lucidesa mental de Joe Biden. Els lapsus i habituals descuits del president nord-americà l'han situat a la diana, però Putin l'ha defensat. Diu que no veu cap signe d'incapacitat mental en Biden i creu que està perfectament preparat per continuar exercint el càrrec. El suport de Putin abans d'unes eleccions és un regal enverinat per Joe Biden, que té una relació pèssima amb el president de Rússia. De fet, fa un parell d'anys el va acusar directament de ser un assassí. En canvi, Putin es porta molt millor amb Trump, a qui els demòcrates han acusat reiteradament de complicitat. No en va el magnàtic candidat republicà, Donald Trump, porta setmanes bloquejant l'aprovació d'un paquet d'ajuda al Congrés nord-americà que hauria de permetre finançar l'exèrcit d'Ucraïna en la guerra que manté amb Rússia. pràcticament un quart de nou del matí. Ho dèiem a l'inici, la Fiscalia s'arromanga i comença a investigar l'Operació Catalunya. Fins ara s'havia limitat a obrir una causa per aclarir el suposat espionatge de les clavegueres de l'Estat a l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, que el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz tenia en el punt de mira per no ser prou dur amb el sobiranisme. Doncs bé, aquest cas, el de Rodríguez Sol, podria ser el punt de partida d'una investigació molt més àmplia per aclarir les irregularitats comeses en el marc de l'Operació Catalunya. Llegim a La Vanguardia que la Fiscalia ha decidit crear una causa única que creï una mena de contenidor amb tots els afectats per la guerra bruta contra l'independentisme. De moment ja ha inclòs dos casos, el de Rodríguez Sol, que la Fiscalia va començar a investigar pel seu compte, i el del major Josep Lluís Trapero, que va denunciar ell mateix. L'excomissari en cap dels Mossos ha aprovat proves, ha aportat proves que demostrarien els intents de la policia patriòtica d'incriminar-lo en un cas de tràfic de drogues. Trapero havia presentat la denúncia davant de la Fiscalia de Barcelona, però ara els mateixos fiscals l'enviaran a la Fiscalia Superior de Catalunya perquè el seu cas quedi agrupat en una sola causa amb la de Martín Rodríguez Sol. Pot semblar un pas menor, tècnic, però és molt important perquè, d'una banda, demostra la voluntat dels fiscals d'investigar què va donar de si l'anomenada Operació Catalunya, i de l'altra permet a altres víctimes de la policia patriòtica denunciar els seus casos perquè la Fiscalia els inclogui en aquesta macrocausa que ara comença a prendre forma. El PSOE i Junts per Catalunya continuen sense acostar posicions per aprovar la llei d'amnistia. Explica avui La Vanguardia que els dos partits es van reunir ahir en una trobada a la ciutat de Barcelona en què van constatar que cap de les dues parts té intenció de cedir per fer tirar endavant la llei. A la trobada hi van participar, per part del PSOE, el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i el secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán. De la part de Junts per Catalunya, el secretari general Jordi Turull i la portaveu a Madrid, Míriam Nogueras. El PSOE insisteix que no volen canviar ni una coma del text i els de Carles Puigdemont aposten per aprovar esmenes que assegurin que els acusats per terrorisme o alta traïció també s'inclouen a l'amnistia. En principi, la nova votació de la llei s'hauria de fer d'aquí una setmana, però el termini segur que es prorrogarà 15 dies més, fins al 7 de març. Malgrat aquest enrocament, ahir el ministre Félix Bolaños donava per fet aquí al món a RAC1 que hi hauria acord.
No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual no deja a nadie fuera.
¿Carles Puigdemont y Marta Rovira entrarían en esta ley?
No entro en un caso concreto o en otro porque además es que eso le corresponde a los tribunales. Lo que le digo es que el texto de la ley incluye a todos.
I tornava a carregar contra Alberto Núñez Feijóo, l'acusa d'hipòcrita i dona per fet que el PP ha negociat amb l'independentisme i ho vol amagar.
Lo que han reconocido es la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y a otros partidos, y estoy convencido de que si hubieran conseguido un acuerdo, claro que habría una ley de amnistía, pero el Partido Popular tenía un pequeño problema y se llama una mochila, que es la ultraderecha, que es Vox.
Pel PP, el convenciment de Félix Bolaños al món a RAC1 sobre la llei d'amnistia és la confirmació que el PSOE està disposat a cedir fins on calgui. En parlava Cuca Gamarra.
La única duda que teníamos era si Junts cedía o el gobierno tragaba, y está claro que el gobierno traga por seguir estando en el gobierno, ¿no? Un gobierno que no tiene principios. Los últimos días ahora se entiende todo de por qué se ha puesto el ventilador, para que parezca que todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Ellos están en el gobierno porque no tienen principios y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos.
Les crítiques a Félix Bolaños ahir també van arribar per part del president del Consell General del Poder Judicial i a més li van dir cara a cara i en públic durant l'entrega dels despatxos judicials a Barcelona. Vicente Aguilarte va ser molt contundent amb els polítics i els partits que qüestionen els jutges i també va deixar anar unes manifestacions sorprenents de caire clarament masclista. Repollato.
Vicente Aguilarte va fer servir el faristol de l'Auditori del Fòrum per sermonejar la seva parròquia. La nova promoció de jutgesses i jutges equivà alliçonant el seu primer dia en despatx. El president del Poder Judicial va utilitzar cites literàries, moltes metàfores i un llenguatge excessivament barroc per enviar un missatge als polítics crítics amb la justícia.
Quiero hacer una breve pero profunda reflexión sobre la independencia, pilar de una función, la vuestra, que nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a les jurisdiccionales. Déjennos en paz.
Un missatge anacrònic, ple de referències pròpies d'un altre segle, com aquesta.
Los protagonistas de este acto, 160 personas, de ellas 119 mujeres. El resto, no digo la cifra por vejatoria para la igualdad de géneros, varones.
La xifra és la que és, 119 noves jutgesses i 41 nous jutges. Un discurs que Vicente Aguilarte va fer amb to de comiat davant dels màxims representants de totes les les institucions de l'Estat. Per cert, gairebé tots homes.
Vejatòria per a la igualtat de gènere, va dir. Tot plegat en un acte presidit pel rei d'Espanya, que també va tancar files amb els jutges i va demanar respecte per la seva independència.
La Constitució establece que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna la justicia junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Porque sin justicia, y sobre todo sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática.
Sobretot plegat, escoltem en el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Los reyes hacen y dicen cosas de reyes y los gobiernos hacen y dicen cosas de gobiernos y en ese equilibrio lujoso funciona mal que bien la democracia parlamentaria, sobre todo cuando los reyes entienden y asumen las decisiones de los gobiernos que menos les gustan y los gobiernos entienden y asumen los discursos de los reyes con los que están en desacuerdo, aunque esto jamás lo expresen, aunque nunca crean que va por ellos. Probemos entonces a darle la vuelta al discurso del rey en la entrega de despachos para saber qué es más polémico o qué es más político, si lo que dijo o lo que no. ¿Se imaginan al rey de España diciendo que la función de juzgar y ejecutar lo juzgado no es exclusiva labor de un poder del Estado dependiente de otro e intrincado en los demás poderes? ¿Se imaginan al rey diciendo que no hay que respetar todas las decisiones judiciales, que no todos somos iguales ante la ley? Bueno, aquí no hubiera mentido si lo dijese precisamente él.
I mentre l'amnistia continua centrant el debat al món judicial, on perd força és en la campanya electoral de Galícia. Quan falten 3 dies per les eleccions, unes eleccions d'altíssim interès, avui tant el PSOE com el PP treuen a passejar totes les seves patums. Alberto Núñez Feijó, que hi és des de fa dies, se li sumaran avui Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso. El president socialista té un míting aquesta tarda a La Coruña i la presidenta de Madrid farà tàndem amb Alfonso Rueda a Vigo. Però, com dèiem, el PP evita ara parlar d'amnistia i indults als mítings per no tornar a espifiar-la. Des de Galícia informa l'enviat especial de RAC1, Arnau Mañé.
Sí, Feijó vol esquivar les polèmiques i tornar tot el focus al debat gallec. De fet, en els últims mítings, el líder del PP pràcticament no fa cap referència a l'amnistia. Com a molt, algun comentari de passada per avisar què no vol per Galícia.
La gente que votó PSOE con ese compromiso, ahora se dieron cuenta que le tomaron el pelo el día siguiente de aquella amnistía imposible, ahora es amnistía formidable.
Feijó, això sí, aprofita els independentistes per fer espantaocells.
Y tenemos que elegir entre un desgobierno separatista o una xunta que una a todos los gallegos para hacer una Galicia mejor.
Ahir a la nit, en el míting del PP, l'asa de tots els cops va ser Fernando Grande Marlaska. La campanya del PSOE i el PP va coincidir en el mateix poble de només 2.000 habitants, en el mateix moment i a pocs metres l'un de l'altre. Feijó i els seus taloners li van retreure al ministre de l'Interior que vingués a Galícia i no pas a Barbate, a Cádiz, per gestionar l'assassinat de dos guàrdies civils.
I a l'espera de saber els resultats de diumenge, el BNG i el PSOE ja comencen a obrir la porta públicament a un possible pacte de govern si finalment el PP no suma la majoria absoluta. El debat que s'ha fet aquesta nit a Televisió Espanyola, que es va emetre doblat fora de Galícia, el candidat del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, i la del BNG, Ana Pontón, es mostraven favorables a arribar a un pacte.
Vamos a escuchar a los gallegos y a las gallegas a ver qué es lo que opinan. Evidentemente caminamos hacia un cambio, hacia un gobierno de progreso.
Cuando el 18 de febrero los ciudadanos de este país voten, van a decirnos realmente si quieren un gobierno con un solo partido o un gobierno en el que estén varios partidos. Yo estaré encantada y me sentiré muy orgullosa de ser presidenta de un gobierno que represente la pluralidad.
En canvi, el candidat popular, Alfonso Rueda, ja dona per fet que no s'hi entendrà amb ningú. Ho diu clarament en una entrevista aquest matí a El Mundo, on deixa clar que si no té majoria absoluta no es veu pactant amb cap altre partit. Un Alfonso Rueda, per cert, que no va anar al debat, tot i que s'havia compromès a fer-ho, o com a mínim enviar algú en nom seu. Finalment, doncs, el debat es va convertir únicament entre un cara a cara entre els candidats del PSOE i el BNG. Sobre aquesta campanya de les eleccions a Galícia, escoltem el comentari que hi posa el professor de la Universitat de Santiago de Compostela i col·laborador del món a RAC1, don Anton Losada.
Entretenidos como estamos con la irrupción estelar de mi amigo Alberto y su indulto en diferido y con la atracción de Ana Pontón rompiendo en las encuestas el techo de cristal del BNG, está pasando desapercibido el verdadero drama de esta campaña, el aparente derrumbe de los socialistas como daño colateral de la lucha de gigantes entre populares y nacionalistas. En su última entrega, el CIS les daba la horquilla más baja, entre 9 y los 14 escaños actuales. Los socialistas confiaban en el efecto Besteiro, al ser el candidato más valorado por el partido en años. Pero una década fuera de la política gallega, por un acoso judicial que quedó en nada, no sé si les suena, y la falta de pulso socialista en su labor de oposición, pesan demasiado. Esto parece que no lo levanta ni Zapatero. El debate en Televisión Española con Ana Pontón y sin el ausente Alfonso Rueda era la última oportunidad de los socialistas para engancharse. La líder nacionalista hizo de presidenta y el candidato socialista hizo de socio formal y responsable. No está claro que sea suficiente. Se masca la tragedia.
5 minuts i 2:15 del matí. Avui Netflix estrena una docusèrie de 3 capítols sobre el petit Nicolás.
Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado ahí.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven de 20 años acusado de falsedad documental.
Se hacía pasar por asesor del gobierno.
Paradigma de la picaresca española.
La historia no deja de crecer.
Era el puto amo. Y quería ser todavía más el puto amo. Me lo creía tanto que los de alrededor también se lo creían. Yo he sido alguien que ha estado cerca de las cloacas porque he olido la mierda que había. La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble.
Es diu Pícaro, el pequeño Nicolás, i al llarg de 3 hores repassa la vida de Francisco Nicolás Gómez Iglesias des del seu ascens amb només 14 anys fins a la seva estrepitosa caiguda. A la sèrie documental hi apareixen alguns dels personatges omnipresents en tots els escàndols recents d'Espanya, com no podia ser d'una altra manera, José Manuel Villarejo. L'excomissari confirma en el documental el que sempre ha assegurat el pequeño Nicolás, que malgrat la seva joventut treballava pel CNI.
La pregunta que nos ha hecho es que realmente trabajaba o no trabajaba para el CNI. Y sí trabajaba para el CNI. El pequeño Nicolás no era un agente al estilo James Bond. La función de él era captar a los hijos de los ministros, con los que tenía buenas relaciones, a un miembro de la alta sociedad. Veo que era muy fácil sacar dinero manejando esa información, pues lo que el hijo de tal ministro oía en la comida se lo vendía a él por 200 y él luego lo vendía por 2000.
El món RQ, ja ho podem dir aquí, ha tingut accés a documents, que els tenim, del sumari del cas del pequeño Nicolás, que confirmarien aquesta tesi. I apareixen trucades des del mòbil d'aquest noi, de Francisco Nicolás, a la subsecretària del Ministeri de Defensa, que és d'on penja precisament el CNI. Com a col·laborador dels serveis secrets espanyols, el pequeño Nicolás hauria participat en l'Operació Catalunya o en conxorxes per intentar protegir la monarquia. Però com va arribar un noi de 18 anys a treballar pel CNI? Doncs gràcies als contactes que tenia a les altres esferes. Amb només 14 anys, aquest noi disposava d'un accés privilegiat a la FAES, la fundació que presidia José María Aznar.
Primer acto con el expresidente Aznar tenía yo 15 años. ¿Cómo no voy a estar sentado al lado si era el que lo organizaba y el que presentaba al presidente? Era yo. Cuando se ve que eso sale bien es cuando llaman a Jaime García Legaz, secretario general de FAES, y le dicen: ha sido un éxito y hay que hacer algo. Y fuimos a por todas. El siguiente acto fue con Ana Botella, hicimos con empresarios, la capacidad de mando que yo tenía era muy grande.
Es fascinante. Fascinant la història, però és que és fascinant. Els contactes que va fer a la FAES amb José María Aznar i Ana Botella, com i el de Jaime García Legaz, li van servir per començar-se a moure entre els que remenaven les cireres. Quan Mariano Rajoy va arribar a la Moncloa, García Legaz, secretari d'Estat, va saltar de la FAES al Ministeri d'Economia i això va situar el nano en una posició privilegiada. Allà va greixar tota una agenda de contactes que li van permetre viure, literalment, viure una vida de luxe i desmesura impròpia d'un noi de la seva edat. Estava tan ben situat que fins i tot es va fer convidar a la cerimònia de coronació del rei d'Espanya, Felip VI. Aquell somni, evidentment, s'acabaria abruptament el 2014 quan es va barallar amb el CNI. Llavors va passar de dalt a baix del cel a l'infern, amb amenaces de mort incloses. Ho narren una de les seves millors amigues, que parla com a testimoni anònim, i la seva mare, que trenca el silenci en aquesta sèrie documental.
Si França lo inventaba todo, si era un delirio, ¿por qué la seguridad del Estado tenía tanto interés en que Fran se quedara desacreditado, que pareciera un niño loco y que efectivamente si hacía alguna tontería se viera como normal? eso Fran lo ha llegado a vivir. Y si yo aparezco suicidado, Fran quiere decir que te matan. Luego, la versión oficial será que no has soportado el estrés y que te has puesto hasta arriba de drogas.
Eso ya me hundió en la miseria. La fecha de hoy todavía sueño con ello.
Una sèrie documental de 3 capítols que ja ha vist el redactor del món a RAC1, Joan Ferrer.
Les sirenes l'han fascinat des de petit i les sirenes el van fer caure ara fa 10 anys. Si veieu el documental, sabreu per què. La figura del pequeño Nicolás no és nova. És allò que el Joan Puquí definiria amb el sinvergüenza, que no poca vergonya. El que sorprèn d'ell és que arribés tan amunt i sobretot que ho fes sent tan jove. I aquí és on t'imagines l'enyorat Ibáñez dibuixant-lo en un Mortadelo i Filemó com un agent d'aquells de la tia, amb el súper cridant-lo per una missió especial. Porteu-me el nen! Si mires Picaró, coneixeràs la història del pequeño Nicolás al detall, però la que ja sabíem, perquè el documental tampoc respon a les grans preguntes. Com és possible que arribés on va arribar, qui el va utilitzar o qui li passava informació? Clar que per fer-ho haguessin hagut de comptar amb testimonis del mateix Partit Popular que el va veure néixer i no crec que els hagi interessat participar-hi. S'ha de dir que en els 3 capítols el pequeño Nicolás queda bé. No nega que li agradava el poder, però si va fer el que va fer és perquè algú li va permetre. Molt llest, sinvergüenza i ambiciós. Massa ambiciós. De fet, el mateix títol, Pícaro, juga amb la figura d'Ícar, que va voler volar tan amunt que el sol li va desfer les ales.
2:15 del matí, el govern català qualifica de circ el que s'ha viscut al Parlament Europeu arran de l'informe crític amb la immersió. La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, diu que està totalment manipulat i acusa l'extrema dreta de voler destruir la llengua catalana.
El que estem veient aquests dies al Parlament Europeu és esperpèntic, és aquesta manipulació descarada del Comitè de Peticions per part del PP, per part de Vox, en aquesta croada de la dreta extrema i de l'extrema dreta contra el català, contra tot allò que representa Catalunya.
Això després d'un debat a l'Eurocambra que va deixar la imatge de l'esquerra, la dreta i l'extrema dreta europea tirant-se el plat pel cap. Diversos grups van acusar la presidenta de la Comissió de Peticions, la popular Dolors Montserrat, d'atacar la reputació del Parlament Europeu i d'usar la comissió només amb clares finalitats partidistes. Té més dades des de Brussel·les l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
La d'ahir és una de les sessions més crispades que es recorden en una comissió al Parlament Europeu. Diversos grups van demanar ajornar el debat sobre la immersió lingüística perquè l'informe de la missió que va visitar les escoles catalanes s'havia presentat no feia ni 24 hores. La popular Dolors Montserrat s'hi va negar i va començar la batalla campal d'acusacions entre uns i altres. El moment més agre el van protagonitzar l'eurodiputada socialista Cristina Maestre, la pròpia Dolors Montserrat i una eurodiputada italiana que va participar a la missió.
Vamos a debatir sobre este informe, por supuesto. Lo que estamos pidiendo es hacerlo con garantías.
A ver, presidente.
Bueno, señora Danzi, por favor, silencio en la sala. Silencio en la sala.
Yo sono membro ufficiale della missione, ho diritto di intervenire.
El debat finalment va tirar endavant i tant Toni Comín de Junts com Diana Riba d'Esquerra van carregar de valent contra un text, diuen, escrit abans de la missió.
En verdad, lo que quieren es que la sociedad catalana sea una sociedad monolingüe en castellano. Porque si en la inmersión el catalán estará retrocediendo de manera irreversible.
No es la posición de la Comisión Europea, no es ni tan solo la posición del Parlamento Europeo como se ha visto hoy al principio de esta reunión.
Ara s'hi podran presentar esmenes fins al 28 de febrer i l'informe final es votarà a finals de març.
Més coses pel que fa a la llengua. El Parlament de les Balears ha imposat el castellà en totes les seves comunicacions oficials a proposta de Vox. Fins ara es feien només en català, però amb aquest canvi de la normativa lingüística de la cambra, els documents, el butlletí oficial del Parlament, la pàgina web i les xarxes també incorporaran el castellà. Aquí a Catalunya els taxistes demanen al govern que els conductors d'Uber, Cabify o Bolt tinguin obligatòriament el B2 de català. El sector reclama incloure la formació obligatòria dels xofers de VTCs en la nova llei de transport amb vehicles de fins a 9 places. Actualment, els conductors professionals, que no són taxistes, només se'ls demana carnet de conduir. I precisament Uber llança avui la versió en català de la seva app. Tant el servei de cotxes en conductor com el de repartiment de menjar domiciler, Uber Eats. El canvi serà automàtic per tots aquells que tinguin el català com a idioma predeterminat del seu telèfon mòbil. A tot això, el president de Foment elogia les polítiques econòmiques d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid i lamenta que, a parer seu, no hi hagi un clima de normalitat a Catalunya. Josep Sánchez Llibre ho diu en una entrevista al Mundo. El líder de la patronal d'empresaris catalans assegura que està molt content que Madrid hagi superat Catalunya i sigui la primera economia de l'Estat, perquè creu que la competició entre totes dues és molt positiva. Tot i així, considera que la potència industrial catalana està molt per sobre de la de Madrid i que Catalunya tornarà a liderar l'economia espanyola quan es resolgui definitivament el conflicte polític amb l'Estat. La policia espanyola investiga una caserna de les Palmes de Gran Canària on hi havia penjada una bandera de l'ultradreta. En concret, es tracta de la bandera de la Cruz de Borgonya, una espa vermella amb nusos sobre fons blanc que usaven els carlins i que té l'origen a l'Imperi espanyol. Ara està associada als grups radicals ultra. La polèmica va esclatar a les xarxes arran d'un reportatge de Radio Televisió Espanyola sobre el dispositiu de la policia durant el carnaval a les Palmes. Segons el diari, la policia defensa que la tenien allà perquè l'havien requisada en una manifestació de l'extrema dreta. Ja. I al País Valencià, la majoria d'ult dels ultres acusats per les agressions del 9 d'octubre del 2017 a València s'han declarat culpables davant del jutge. Són alguns dels centenars de simpatitzants de l'ultradreta que van boicotejar la manifestació que es fa per la Diada del País Valencià. En total, 26 dels 28 processats han acceptat les penes que se'ls demanaven, d'entre 1 i 2 anys de presó. A més, també hauran de pagar multes per delictes de lesions i tenen ordres d'allunyament de les entitats que organitzen la Diada. Molts d'ells eren seguidors radicals del València Club de Futbol. En clau sanitària, l'Idivell ha descobert una de les causes del Parkinson i ja existeix un tractament que es podria fer servir a curt termini. Seria per fer-ne una teràpia preventiva perquè és una malaltia multifactorial. Tot i això, permetria retardar-la, Joel Penya.
Els investigadors han vist que hi ha unes cèl·lules del cervell que quan s'inflamen provoquen la mort de moltes neurones. Precisament, existeix un tractament que bloqueja part de l'activitat d'aquestes cèl·lules. Això serviria per fer que les neurones sobrevisquin més temps durant els anys en què es desenvolupa el Parkinson, que pot arribar a ser dècades. La investigadora de la neurodegeneració de l'Idivell, Antonella Consiglio, explica a RAC1 que tot plegat obre la porta a fer una teràpia preventiva.
Lo que se puede prever una teràpia basada en la inmunomodulación de esta interleuquina 6 que hemos visto que juega un papel importante en la muerte de las neuronas, es decir, intentar tratar algunos recién diagnosticados o prevenir o ralentizar la enfermedad.
L'avent científic s'ha publicat a la revista Journal of Clinical Investigation Insight.
I un altre descobriment obre la porta a fer vacunes que puguin tractar totes les variants del coronavirus. De moment, l'Hospital del Mar i l'IRSI-Caixa han identificat un anticòs que bloqueja totes les existents fins ara. Ara per ara l'han provat amb ratolins i estan pendents de poder-ho fer amb humans. Més coses sobre salut. Comença una campanya de recaptació de fons per provar un medicament que podria ser molt útil contra 5 tipus de càncers infantils diferents. L'ha posat en marxa una empresa especialitzada en teràpies de càncers pediàtrics que es diu Oncoheroes i la va fundar el pare d'un nen que va patir la malaltia. Ara té 18 anys i començarà a estudiar a la Universitat de Boston, on està instal·lada aquesta empresa. Tots els càncers infantils són considerats malalties rares. Això provoca que hi hagi molt pocs tractaments. El cofundador d'Oncoheroes, Ricardo García, ha explicat a RAC1 que les farmacèutiques no hi inverteixen perquè no els és rendible i que ho han de fer entitats privades.
Perquè no generen el benefici suficient i no els justifica la seva inversió, segons ells. El càncer infantil és una malaltia rara perquè hi ha pocs pacients que es diagnostiquen a l'any comparat amb els adults. Tot i així estem parlant de que cada any nens i joves entre 0 i 19 anys són diagnosticats de càncer infantil i estem parlant de 400.000 casos cada any.
Per posar en marxa l'assaig clínic d'aquest nou medicament necessiten prop €1.100.000. Els intenten aconseguir a través de la venda d'accions i donatius voluntaris al web fundacionolivares.org. Repeteixo, fundacionolivares, tot junt, .org. I atenció amb el que publica avui el diari Ara. S'han disparat els contagis de la tosferina en un mes i mig. Tot i que després de la pandèmia del coronavirus pràcticament va desaparèixer del mapa, ara la malaltia ha tornat amb molta força a Catalunya. En tot el 2023 només va haver-hi uns 530 casos. Però en un mes i mig que portem d'aquest 2024 ja se n'han detectat 342, més de la meitat que tot l'any passat. A més, la xifra de brots declarats s'ha incrementat de 67 tot el 2023 a 45 enguany. De mitjana, doncs, en són un diari. Sobretot han crescut els brots al Vallès. De fet, a Cerdanyola, la Salut Pública se n'investiga 3. En total hi ha 18 casos declarats al municipi. A més, també s'han detectat 6 brots més a escoles de diversos punts de Catalunya. Un estudi de l'Institut Pasteur de París i de la Universitat d'Oxford conclou que el tabac perjudica el sistema immunitari durant molt de temps, fins i tot anys després d'haver deixat de fumar. Per això els fumadors i exfumadors són més propensos a contraure certes malalties i tenen menys defenses contra les infeccions, informa Laia Framis.
Fa anys que la ciència adverteix que el tabac augmenta el risc de tenir un càncer o malalties respiratòries i cardiovasculars, i ara aquest estudi posa les bases per saber per què, per entendre quins mecanismes cel·lulars i moleculars hi ha al darrere. La principal conclusió és que fumar afecta el sistema immunològic a llarg termini, és a dir, que perjudica les defenses fins i tot anys després d'haver deixat el tabac. I l'informe apunta que en alguns casos el deteriorament és equivalent al de factors naturals com l'edat o la genètica. Això implica que els fumadors o exfumadors poden ser més propensos a tenir certes malalties o infeccions perquè tenen un sistema immune debilitat. Ara bé, els investigadors també expliquen que les complicacions són més greus si s'ha fumat molt i durant molts anys, i recomanen deixar-ho com abans millor perquè algunes d'aquestes alteracions sí que desapareixen o disminueixen temps després de deixar el tabac.
Després de dies de protestes del sector agrícola i ramader, la Generalitat ha accedit a algunes de les seves reivindicacions. Responsables del Departament d'Acció Climàtica i de la Plataforma Pagesa es van reunir ahir a Manresa 6 hores i, entre d'altres, van acordar que es flexibilitzaran algunes de les restriccions. El govern també s'ha compromès a indemnitzar els agricultors fins al 80% de les pèrdues que els han generat les restriccions dels darrers mesos i els permetrà rec suficient per garantir la supervivència d'alguns cultius com els ametllers, les oliveres o les vinyes. Tot plegat després de dies de mobilitzacions i de tracturades del sector, ahir els pagesos van aixecar el tall a l'AP7 i la Nacional 2 a Pontós a mitja tarda després de 30 hores de protesta des de Girona a Santa Florença.
Els pagesos gironins van aixecar ahir a la tarda el bloqueig a Pontós, però van fer una advertència a les administracions. Si no es compleixen amb els acords, tornaran al carrer el dia 28. Josep Ballosera, portaveu de la plataforma Revolta Pagesa, es va mostrar molt satisfet a RAC1 per haver aconseguit aquests compromisos.
Estem aixecant ja el tall de P7, després d'haver aconseguit uns compromisos per part de Madrid i de la Generalitat, que ahir vam assumir el compromís de que si hi havia resultats polítics marxàvem. Per això hem decidit marxar, no per falta de ganes. I estem molt pendents de que la Generalitat i Madrid compleixin. Si no compleixen, doncs tornem a escalfar ànims de cara al 28. Si els ànims estan escalfats, doncs es pot estar 2-3 dies més aquí.
Van obtenir acords tant del govern sobre restriccions per la sequera i burocràcia com de l'estat espanyol, ja que va quedar confirmada per la setmana vinent una reunió amb el secretari general del Ministeri.
Ara que parlem de sequera, la campanya d'incendis d'aquest any podria ser la pitjor dels últims 30 per culpa de la falta d'aigua. A més, tot apunta que s'haurà d'avançar al mes d'abril. L'escassetat de pluja està matant grans boscos d'arreu del país, cosa que fa augmentar el risc d'incendi. El Departament de Medi Ambient avisa que la vegetació no havia estat mai tan seca en un mes de febrer, en El Salvador.
De fet, calculen que hi ha unes 10.000 hectàrees de vegetació en una situació extrema. En aquest context, avisen que l'inici de la campanya d'incendis es podria haver d'avançar a l'abril, 2 mesos abans que l'any passat. També preveuen que sigui especialment complicada. Ho ha explicat la directora general de Boscos i Gestió del Medi, Anna Sanitges.
Doncs ens implica, si no plou, iniciar una campanya d'incendis extremadament complexa, una campanya d'incendis desconeguda perquè mai havíem començat amb la vegetació tan seca, i una campanya d'extinció d'incendis que pot ser la pitjor campanya dels darrers 30 anys.
Per intentar reduir el risc d'incendi han començat a talar arbres morts d'alguns boscos. És el cas del Baix Llobregat, en una zona boscosa tocada al cementiri de Sant Climent del Llobregat, que s'ha perimetrat com a zona de protecció prioritària. La situació també és especialment crítica al nord de la demarcació de Girona, al Barcelonès i a la Catalunya Central.
I atenció, aquest cas, un veí de Santa Cristina d'Aro, el Baix Empordà, s'enfronta a càrrecs penals i també una multa econòmica per haver omplert la seva piscina i haver manipulat el comptador de l'aigua perquè no marqués la despesa corresponent. El seu veí va ser qui el va delatar a la policia i ara haurà de respondre davant de la justícia. En aquest context de sequera, l'Associació de Viticultors i Elaboradors Corpina ha publicat un manifest en què reclamen als organismes competents institucions que s'arremanguin i els donin suport per adaptar-se com més aviat millor a la nova realitat climàtica. L'agrupació de productors d'escumosos lamenta que la viticultura del Penedès està amenaçada pel canvi climàtic, que venen temps complexos i s'hauran d'arrencar moltes hectàrees de vinya que no es tornaran a plantar. Tot i això, reivindiquen que el sector dels vins no pot caure en un catastrofisme paralitzant i fan una crida adequada a les noves plantacions, a aprofitar millor l'aigua de pluja i aconseguir que els ceps sobrevisquin per continuar elaborant vins escumosos de qualitat. I ja que parlem de sequera, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bon dia, Mònica Usar.
Hola, bon dia.
Demà s'esperen alguns ruixats, però deixaran poca aigua i no arribaran a tot arreu.
Exacte, arribaran bàsicament a les comarques de Ponent, al Pirineu, també cap al sud del país. A la resta el cel quedarà força tapat, però tot estirà. Hi haurà algun plogim, quatre gotes. Això farà que les temperatures baixin a tot arreu i al cap de setmana l'ambient no serà tan càlid com aquests últims dies. Dissabte amb més sol i diumenge amb més núvols. I tot plegat demà i dissabte amb mestral i tramuntana. I avui tindrem un dia de cel mig ennuvolat, enterbolit, però sense pluja. I amb vent del sud que bufarà sobretot cap a les comarques de Girona. L'ambient al migdia tornarà a ser molt suau, entre els 17 i els 21 graus de màxima, i ara mateix és poc fred, entre els 11 i els 13 a Barcelona, 12 graus a Tarragona, 8 a Lleida i també a Girona, 6 a Cardona i 11 a Mont-roig del Camp.
Per cert, com anava la presentació?
Molt bé, sí, sí, va anar molt bé.
I el llibre Fenòmens Extrems.
Sí. La primera pregunta va ser aquesta, si els fenòmens extrems són estranys.
I la va fer aquesta pregunta al Pou?
Sí.
Ara cal cop.
Però sí que n'hi ha. Sí, va anar molt bé. Hi havia moltíssima gent, molts amics, molta família, molt bé. I els quatre protagonistes del llibre que van explicar la seva experiència i van parlar molt bé, Eren gent que comunicaven molt bé i ens van ensenyar moltes coses.
Per exemple, m'he quedat molt parat amb una cosa que ens explicaves aquest matí, Mònica, que és, que deia un bomber,
sí,
que si algun dia tens la desgràcia d'estar enmig d'un incendi dins d'un cotxe, no surtis del cotxe.
Clar, estàvem parlant de l'incendi de l'Empordà, aquelles imatges de Portbou, de la gent corrent pel penya-segat per sortir d'aquelles flames, i després es va veure que cap dels cotxes s'havia cremat, ni explotat, ni res. Les pel·lícules a vegades fan molt mal en aquest aspecte. Va passar el foc i els cotxes es van quedar intactes, i en canvi, doncs, la gent fora va patir les conseqüències, fins i tot hi va haver gent que va perdre la vida al saltar el penya-segat. I ens va dir que era un lloc segur. Sí que hi ha casos molt concrets, el cas de Portugal, per exemple, però ha de ser un incendi d'un altre tipus, es van quedar atrapats els cotxes, però si tu estàs dins del cotxe, el foc passa i tu en principi quedes a dins, més protegit que no pas a fora.
Creus? Ja ho sabeu.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
En sèrio? Aquest grup de música se separa? Un moment que us ho expliquem d'aquí uns moments.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Amb Xinxin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols un euro més. I a més, pots pagar fins en 2 anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols un euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Comença l'any estalviant a Brico de Po. Amb aquest paviment porcellànic de 8,95 euros al metre quadrat, ara per només 7,95. I la porta a la cada amb tapajuntes, abans a 119 euros, i ara tot per 99. Recorda que si ho trobes més bé de preu, et tornem la diferència per 2. Ja a la teva botiga i a Brico de Po.es.
Vas mirant per la finestreta del bus. O ets en una terrassa fent un beure, i et venen al cap les vaques. I no, no pas aquestes vaques, sinó aquestes altres. Al Com Viatges sabem què et passa. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sabem quines vaques tens al cap. 8 dies recorrent Praga, Budapest i Viena des de 865 euros. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig, veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com. Si heu celebrat Sant Valentí, si no ho heu fet, o fins i tot si vau pensar de fer-ho però al final no heu pogut, no patiu, perquè aquest dissabte podeu tornar a celebrar-lo. Aquest 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebreu l'amor en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
Una notícia que segurament ens sorprendrà molts. Aquesta hora us avança el món RQ. Els Gertrudis se separen.
Bon dia, vida. Bon dia, cada cos del món que avui respira. Bon dia, Orient, des d'Occident. Bon dia, vida. Bon dia,
el trio de la Garriga anunciarà aquest matí en un comunicat que posa punt final a 25 anys de carrera i que ho farà, això sí, amb una última gira. En té més detalls Jordi Saumell.
En el seu comunicat de comiat, Gertrudis destaca que el grup s'atura per gaudir de la panoràmica que els ha regalat la vida en aquests 25 anys de carrera, un temps durant el qual asseguren haver fet realitat el que sempre havien somiat quan van començar i afegeixen la seva responsabilitat ara és controlar aquest somni i decidir-ne al final per ser conscients de la conclusió de la història del grup i participar-hi amb tots els sentits. El trio de la Garriga mostra l'agraïment per aquest quart de segle en què no només ha construït la seva carrera, també considera que la trajectòria del grup ha aconseguit marcar influir al d'altres generacions. Com a mostra d'aquest agraïment, Gertrudis anunciarà avui mateix els detalls de la seva gira de comiat que, diuen, serà nostàlgica però plena d'esperança. Una gira que arrencarà el 20 d'abril al festival Cruïlla Deo Terra Alta i acabarà el 23 de novembre a la sala Rasmatas de Barcelona.
Gertrudis, doncs, posa punt final a la seva carrera just l'any que en fa 25, que en Xavi Siurans, en Xavi Freire i l'Edu Acedo van fundar la banda i quan tot just en fa 20 que va publicar el seu primer disc, un dels treballs pioners a l'hora de fusionar la rumba catalana amb altres ritmes. De la discografia de Gertrudis en destaquen cançons com la que sentia en Bon Dia Vida, que fa 5 anys va ser la cançó de l'estiu de RAC1, però també la rumbera Samarreta.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta al topus per més per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin.
O la seva col·laboració amb Pau Donés, de Jarabe de Palo. Aquella magnífica col·laboració amb Xambao.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer.
Tant de tu, que és la cançó de Gertrudis amb més reproduccions a Spotify, 3 milions i mig. O també recordareu aquesta altra cançó. Si tothom calla, en què els Gertrudis evolucionaven cap als ritmes més ballables. Avui a les 11, els tres fundadors de Gertrudis, el Xavi Siurans, el Xavi Freire i l'Edu Acedo, seran aquí al món RQ per explicar-nos per què diuen adéu i per fer un repàs als seus 25 anys de carrera. Gertrudis a les 11 al món RQ. I Ràdio Barcelona va celebrar ahir al vespre la gala dels seus 100 anys, que coincideix amb el centenari de la ràdio a Catalunya. Ho ha fet un acte organitzat per la cadena SER al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència d'un centenar de professionals del mitjà, però també amb molta càrrega política. Però el mestre de cerimònies, el gran Andreu Buenafuente, va presentar la gala i va reivindicar la història de la ràdio, sobretot de la ràdio en català. hem d'estar molt orgullosos de la ràdio en català. Crec que jo m'he criat fent ràdio en català, Ràdio Barcelona, RAC1, Catalunya Ràdio. Jo que m'he mogut per tot el territori espanyol, us puc dir, i que és veritat, que es fa una ràdio molt bona. I jo em sento molt orgullós de formar part d'aquesta escola catalana de ràdio.
Efectivament, per la catifa vermella van desfilar grans veus de la ràdio, nascudes a Catalunya, com l'Àngels Barceló, que està convençuda que és un mitjà amb una llarga vida per davant.
Que la ràdio faci 100 anys i tingui tants oients i que l'última GM, totes les ràdios parlades pugessin com van pujar, això demostra que és un mitjà que està en plena efervescència, tot i les novetats, com es va incorporant a les noves tecnologies, però que té vida per 100 anys més. Jo no hi seré, però els joves potser encara ho celebren.
També hi era la Gemma Nierga, que viu la ràdio d'aquesta manera.
La ràdio forma part de la meva vida. Jo vaig entrar a Ràdio Barcelona que tenia 23 anys i quan vaig marxar en tenia ja 52. O sigui, tota la meva vida m'he format com a periodista a la ràdio i després hi ha també la dimensió com a oient. M'encanta, m'he escoltat la ràdio, em fa companyia i per això és una nit molt feliç i de retrobades amb gent que estimo molt.
També es va deixar veure la gala. La col·laboradora del món RQ, l'amiga Glòria Serra, que la ràdio, doncs com sempre, s'hi sent com a casa.
La ràdio és l'arrencada de tot. Jo vaig començar com a periodista el 4 de febrer de 1987 amb aquest senyor d'aquí al costat, el Josep Pedrerol, perquè el cap d'informatius de la ràdio no hi era, i m'han dit, tindrà un noi molt maco que es diu Josep. És l'arrencada professional, per mi la ràdio és casa, és el meu refugi, és el que és el mitjà que m'ho ha ensenyat tot. Jo sempre crec que els que hem fet ràdio pràcticament som uns totterrenys, podem fer qualsevol altra cosa.
Manu Carreño també es va passejar per la catifa vermella. El periodista esportiu va destacar el poder d'atracció de la ràdio que un cop t'agafa ja no et deixa anar mai més.
Yo creo que la ràdio en algún momento de tu vida te atrapa. No se sabe dónde, pero te espera en algún momento a la vuelta de la esquina. A lo mejor cuando se es más joven o tal, es como un medio... Ah, yo la ràdio no, YouTube, Netflix, no sé qué, internet, tal, pero en algún momento de tu vida la ràdio te atrapa. Bien por la música, bien por los deportes, bien por las noticias, y cuando te encuentras con ella cara a cara, se acabó. Ya no hay separación posible. Estarás conviviendo con la ràdio hasta los últimos días de tu vida.
Va ser una gala amb molta, molta gent, on es va poder veure Andreu Buenafuente va haver de torejar, la veritat com sigui, amb dos miures que no callaven. No han callat mai, però ahir tampoc van callar ni sota l'aigua. Un era José María García, que es va unir amb José Ramón de la Morena, i l'altre va ser Luis del Olmo, que fa temps que està apartat de la ràdio i que hi tenia moltes ganes de xerrera, i l'Andreu va poder parar-lo com va poder, i al seu costat, com sempre, un dels grans mestres, Iñaki Gabilondo.
La història de la ràdio en Espanya comienza siendo un juguete, luego es un arma de guerra, luego es un instrumento de contribución al desarrollo, luego es una herramienta política, luego es un mecanismo de comunicación, luego también de información, de entretenimiento. ¿Qué quieres que te diga? Es la història d'este país durante 100 años, ¿no?
Que deia Iñaki Gabilondo, tampoc es van voler perdre la festa del centenari de Ràdio Barcelona la majoria de líders polítics, amb el president Pere Aragonès al capdavant. Informa Agustí Serrat.
Andreu Buenafuente va conduir la gala com si fos un programa de ràdio, parlant amb, per exemple, Carles Franzino, que és qui li va obrir la porta de la ràdio, literalment. Va entrevistar Joan Manel Serrat, que va recordar que una cançó en català seva va estar al número 1 de la llista de los 40 quan encara no existia l'emissora amb aquest nom. Julià Otero, Àngels Barceló, Gemma Nierga i Pepa Fernández van recordar els seus inicis a la ràdio i va reunir vells competidors i ara amics. La ràdio esportiva, José María García i José Ramón de la Morena, i es van afegir Manu Carreño, Dani Garrido i Sique Rodríguez, i competidors de la ràdio matinal, Iñaki Gabilondo i Luis del Olmo, que ara van reconèixer que són amics. El programa Gala el va acabar Andreu Buenafuente acompanyat de Berto Romero. Aquesta és només una de les moltes activitats que es faran al llarg d'aquest any per celebrar els 100 anys de la ràdio a Catalunya. Un altre exemple és la publicació del llibre Tu calla, silencis i oblits, memòries de Josefina Rifà i la radiodifusió a Catalunya. Un assaig que recorda la figura d'Eduard Rifà, membre fundador de l'Associació Nacional de Radiodifusió, a través de les cartes de la seva filla. De fet, el llibre té una versió en podcast dirigida per l'actriu Dolors Martínez, que ja està disponible a RAC1.
Efectivament, i hi haurà una altra gala de celebració, en aquest cas el d'ahir va ser del centenari de que és la Ràdio Barcelona, però la celebració també dels 100 anys de ràdio a Catalunya, evidentment, tindrà una gran gala on a més s'entregaran els Premis Ràdio Associació, que es farà el dia 26 de febrer a 7:45 del vespre, una gran gala per commemorar aquests 100 anys al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Nou, Jaume Collboni tira la corda per aprovar els pressupostos de Barcelona, però sense tenir encara cap suport garantit. Si no els aconsegueix, tot plegat podria derivar en una qüestió de confiança, una
maniobra legal que li permetria continuar governant en solitari. Junts i els Comuns, però, vinculen el seu suport a un pacte de govern. Sílvia Solanes.
Després de setmanes de converses per ampliar el govern sense fruits, Collboni fa un pas més i porta aprovacions pressupostos, els mateixos que la tardor, i també sense suports. Demana als grups que els permetin almenys tramitar la setmana que ve. No vol avançar, això sí, si els lliga pactes, com sí que fan els grups.
Cada cosa al seu temps. Nosaltres avui fem una invitació al diàleg dels propers dies per parlar de la tramitació del pressupost. La tramitació no és necessàriament l'aprovació definitiva, és poder tramitar.
Des de Junts i Comuns, sorpresos, ho vinculen a entrar a govern. En parlaven Jordi Martí, Galvis i Janet Sanz.
No negociarem cap pressupost si no va lligada l'expectativa d'una governabilitat de l'Ajuntament i de la ciutat. Les coses no es fan d'aquesta manera.
Canviant alguna cosa del que no li va funcionar a l'octubre. Un acord de govern, un pacte de govern i uns pressupostos, no? Que tot va de la mà, tot va junt.
Si no superen aquest primer tràmit, entra en joc la qüestió de confiança. Els grups tenen un mes per buscar un govern alternatiu i uns pressupostos. Si no, els de Collboni s'aproven de facto.
Un d'arribar a les 9, la CUP i els Comuns volen que algú assumeixi responsabilitats per la gestió de la pandèmia del coronavirus a les residències. Es va parlar ahir al Parlament tancar la investigació sense assenyalar cap responsable gràcies als vots del PSC, d'Esquerra i de Junts. La CUP i els Comuns encara...